Els darrers activistes espanyols de la flotilla Global Sumo, que encara estaven detinguts a Israel, viatgen ja cap a Espanya, tots, excepte la mallorquina, Reyes Rigo. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat a través de les xarxes socials que els 27 activistes dels 49 que quedaven detinguts des de dimecres passat ja tornen. Està previst que arribin aquesta mitjanit a Madrid. L'única que roman detinguda a Israel és la veïnada de Son Espanyolet, Reyes Rigo, acusada de mossegar una funcionària de la presó durant una revisió mèdica. Segons la policia, ara és en una comissaria on serà interrogada sobre la presumpta agressió. Ho ha denunciat la familia d'un dels activistes, Carlota Oliver.
Un miembro de la flotilla, Reyes Rigo, está retenida en Israel, no se le deja volver. Hago una denuncia pública para que se muevan los ministerios, todas las instituciones españolas, para conseguir que Reyes vuelva ya a casa.
Es preveu que hi quedi retinguda fins dimecres. Mentrestant, Israel continua bombardejant Gaza en plenes negociacions a Egipte per implementar el pla de pau de Donald Trump a Gaza. Això quan demà es compleixen 2 anys del conflicte, que ja ha deixat més de 67.000 palestins morts, i quan el Congrés votarà l'embargament d'armes a Israel, una mesura que cerca limitar la venda d'armes i bloquejar la mercaderia militar. La darrera hora de Gaza centra l'actualitat que també passa avui, Margalida Vidal, per Formentera.
On s'investiga si la mort d'una dona ahir a Espujols és un cas de violència de gènere. La seva parella ha estat detinguda i s'espera que l'autòpsia pugui confirmar-ne la causa. Sí que s'ha confirmat com a cas de violència masclista l'apunyalament d'ahir d'una jove en mans de la seva exparella, també roman detinguda. La jove roman a la unitat de cures intensives fora de perill.
Això quan la policia local de Palma continua cercant el conductor que ha fugit després de veure's implicat en un accident de trànsit mortal aquesta matinada, i els Consells Insulars de Menorca i Eivissa denuncien que famílies migrants han abandonat 4 menors després d'arribar en avió a aquestes dues illes.
Es tracta de 2 casos diferents, els de Menorca, però de característiques similars. La consellera de Benestar Social de Menorca, Carmen Reynés, ha mostrat la seva preocupació en una reunió amb el secretari d'Estat d'Infància i Joventut per aquesta nova via d'accés de migrants.
Han manifestat aquesta preocupació d'una altra via d'accés que ens han trobat darrerament a Menorca, que és per via aèria, que venen acompanyats d'algun familiar i que els deixen aquí, els abandonen.
I demà començarà el debat de política general al Parlament. Ho farà a les 10:30 amb el discurs de la presidenta Marga Proens.
Un debat que es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio i que estarà marcat per l'enfrontament públic que manifesten tant el PP com Vox. Vox avança que farà un discurs d'oposició, mentre que l'esquerra té poques expectatives sobre el que pugui anunciar Proens. Dimecres serà el torn de rèplica de la resta de grups polítics.
I atenció, heu de volar, perquè el sindicat USO ha convocat concentració per demà migdia a l'aeroport de Palma, Mahó i també a 5 aeròdroms més de la península. Ho fan per reclamar la jubilació anticipada per als treballadors del servei d'assistència a terra, conegut com a handling.
Asseguren que aquests empleats fan un treball feixuc, perillós i d'alt risc, i que compleix tots els requisits per aplicar coeficients reductors en l'edat de jubilació.
I en els esports, el Sant Jordi i el Constància jugaran contra un equip de primera divisió, la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. El Sant Jordi, de categoria regional, jugarà contra l'Osasuna, i el Constància, de tercera divisió, jugarà contra el Girona. El Sant Jordi viurà així un moment històric, enfrontant-se per primera vegada a un equip de la màxima categoria del futbol espanyol, i el sorteig ha volgut que el Constància també s'enfronti un equip de primera i jugarà, com dèiem, contra el Girona. El Mallorca s'enfrontarà a l'Atlètic Sant Just, equip català de categoria regional, i pel que fa als representants balears de segona federació, a l'Atlètic Balears li ha tocat el Nàstic de Tarragona, de primera federació, i el Poblense rebrà el Sabadell, també de primera federació. L'U d'Eivissa jugarà contra el Quintanar del Rei, equip de segona federació de la província de Conca. I a banda d'aquesta eliminatòria de Copa del Rei, el Mallorca ha acabat la 8a jornada de Lliga com a coE de primera divisió, això després de perdre dissabte a Sant Mamés. L'equip de Jago Barrasate arriba a l'aturada de seleccions amb només 5 punts.
I en 70 setmanes, sapiguem a aquesta hora quin temps ens espera. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Idò, començar amb la setmana. Ho hem fet amb alguns plogims avui a primera hora del matí, però després hem vist bastant el sol. I demà anem alternant-se de sol amb alguns intervals de núvols, que per ventura podrem notar una miqueta més a partir de migdia, però demà no esperam precipitacions. El que sí que notarem demà és una pujada de les temperatures. Avui han quedat contingudes arreu de les illes entre els 20 i els 24. Demà poden pujar dels 25, preferentment a punts d'Eivissa i de Mallorca. I aquest vent, que havia estat protagonista també aquesta darrera hores a tramuntana, també s'acaba, gira cap a Llebeig, per tant això també permetrà que la situació marítima millori. Avui, recordem, ha tingut una ona d'altura màxima que ha superat els 6 metres a la boia de Mó. Demà, en aquest sentit, hi trobarem una situació molt més tranquil·la. I després ja veurem el que passa a partir de mitjan setmana, però segurament tindrem un canvi de temps amb algunes plogudes més que poden arribar, sobretot al sud de les illes.
Gràcies, Dani. I avui a la recta final de l'informatiu vos proposant diverses activitats culturals per fer aquesta setmana de variabilitat meteorològica, com escoltàvem. Ho farem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El Ministeri d'Exteriors confirma que els 27 activistes espanyols de la flotilla Global Sumo, detinguts per Israel dimecres passat, viatgen ja cap a Espanya, on està previst que arribin a Madrid aquesta mitjanit. Són els que quedaven encara retenguts, excepte una, la mallorquina Reyes Rigo, una veïnada de son espanyola a Palma. Les autoritats israelianes han ampliat la seva detenció fins dimecres, ja que asseguren que va mossegar una funcionària de la presó durant una revisió mèdica. Segons la policia, ara és en una comissaria on serà interrogada sobre la presumpta agressió. Ho ha denunciat la familiar d'un dels activistes, Carlota Oliver.
Un miembro de la flotilla, Reyes Riego, está retenida en Israel y no se le deja volver. Hago una denuncia pública para que se muevan los ministerios, todas las instituciones españolas, para conseguir que Reyes vuelva ya a casa.
Reyes Rigo queda de moment, per tant, detinguda a Israel. Entre el grup d'integrant de la missió humanitària que tornen avui cap a Espanya, sí que hi haurà els 5 balears restants. Són 2 mallorquins, 2 menorquines i una eivissenca.
Des de Tel Aviv s'han dirigit fins a Atenes i a la mitjanit està previst que aterrin a Madrid. A Grècia, de fet, hi han arribat avui cap vespre també altres activistes deportats, entre els quals la jove sueca Greta Thunberg. La delegació del govern central a les Balears ha confirmat que ahir ja varen tornar una persona resident a Eivissa i una a Formentera amb el grup dels primers 21 activistes espanyols que varen arribar a Madrid. Aquests han denunciat maltractament físic i psicològic durant els 4 dies que han estat en una presó israeliana. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que l'executiu central respondrà i acudirà a la justícia.
Las responsabilidades penales de las que hayan podido ser víctimas, hay cauces distintos para poder estudiarlas, analizarlas y responder conforme al derecho nacional e internacional.
Així denunciaven les situacions que han viscut un dels activistes que ha parlat en nom de tot el grup i Ada Colau, ets balassa de Barcelona.
Nos han golpeado, nos han arrastrado por los suelos, nos han vendado los ojos, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado. Nos han impedido dormir.
Nada comparable a lo que hemos vivido nosotros con lo que está sufriendo cada día la población palestina. Y a pesar de todo eso, nos reafirmamos en que esta no será la última flotilla. Habrán más flotillas, igual que habrán más manifestaciones. Y entre todos tenemos que hacer que cada vez sean más masivas, porque la presión social está funcionando.
De fet, ja hi ha una segona flotilla que es dirigeix cap a Gaza amb ajuda humanitària. És un grup de 8 barques en què viatgen 7 persones espanyoles i actualment es troba a uns 350 quilòmetres de la costa palestina.
A tot això ja han començat a Egipte les converses indirectes entre Israel i Hamas, aquestes negociacions que compten amb la participació de mediadors dels Estats Units, Egipte i Qatar. Es duen a terme entre equips tècnics i no polítics i s'espera que durin diversos dies.
En aquestes converses es discutirà el pla de pau proposat per Donald Trump per a Gaza. El document de 20 punts proposa el final immediat de la guerra, l'alliberament dels hostatges de Hamas i la formació d'un govern de transició per a la franja, supervisat pel mandatari estatunidenc i per l'exprimer ministre britànic Tony Blair.
Donald Trump es mostra optimista i preveu que la primera fase del seu pla es completi aquesta setmana després de la celebració de converses molt positives, ha dit durant el cap de setmana en representants del moviment de resistència islàmica Hamas, dels mediadors Qatar i Egipte i també d'altres països.
Així mateix, el president republicà ha subratllat que el temps és crucial i ha instat les parts a accelerar-ne el procés, advertint que, si no s'aconsegueix un acord, es produirà un vessament de sang massiu després d'advertir prèviament Hamas que serà completament aniquilat si decideix aferrar-se al poder. Israel, per part seva, s'ha compromès a complir amb una difusa primera fase que suposaria la suspensió immediata d'atacs i l'alliberament d'hostatges en un termini de 72 hores. Amb tot, i sempre segons Trump, el govern israelià hauria acceptat també una primera línia de retirada de les seves tropes a la franja. Un alto el foc que, segons les autoritats palestines, no s'ha complit. Asseguren que en les darreres 24 hores s'han registrat 21 persones mortes i 96 de ferides. Tot això quan demà es compleixen 2 anys de l'inici de l'ofensiva israeliana en resposta als atacs de Hamas que han deixat un total de 67.000 morts i gairebé 170.000 ferits.
Tot això quan demà es vota al Congrés dels Diputats la convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. Podem avançar, Toni Sastre, que no revelarà el seu sentit del vot fins al final.
Els morats asseguren que el test actual no els convenç perquè diuen estar ple de forats. Pablo Fernández és el portaveu de Podem al Congrés.
Mañana verán el voto de Podemos, mañana lo comprobarán, pero yo lo que me gustaría que quedase cristalino, nítido y muy claro es que nosotros lo que, como digo, pedimos que el embargo sea un embargo real y efectivo, que no tenga ningún agujero y que no tenga ninguna vía que permita que se siga comerciando en compra y venta de armas con Israel.
Sumar ha instat Podem i la resta de partits a donar suport a aquesta iniciativa, ja que consideren que en aquesta qüestió no hi ha espai possible per posar-se de perfil. Lara Hernández és la coordinadora de Sumar.
Votar a favor del embargo es votar a favor de la humanidad y votar en contra del embargo de armas al Estado genocida de Israel es apoyar a los genocidas.
Mentre que Vox ha anunciat que presentarà una denúncia per malversació després que el govern central hagi reconegut haver pagat els bitllets d'avió als espanyols de la flotilla. José Antonio Fuster és el portaveu de Vox.
Que Exteriores ha usado el dinero de los españoles para pagar unos billetes de avión que esas personas que se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo deberían haber pagado y deberían pagar de su bolsillo.
I quan són les 7 i 12 minuts, canviant de qüestió.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Formentera avui també és notícia perquè investiga si la mort d'una dona ahir a Pujols és un cas de violència de gènere. La seva parella ha estat detinguda i s'espera que l'autòpsia pugui confirmar-ne la causa. Sí que s'ha confirmat com a cas de violència masclista l'agressió també a Pujols d'una dona que va ser apunyalada ahir matí per la seva exparella, qui també roman detinguda a l'espera de passar a disposició judicial. La jove, però, Elena Trinidad, es troba fora de perill.
La dona es troba ingressada a la UCI de Son Espases en estat greu però estable, segons han informat des del centre sanitari. La Guàrdia Civil està investigant el cas de violència de gènere. Ahir la seva exparella, un colombià de 27 anys, del que tenia una ordre d'allunyament, va irrompre a la seva feina un hotel dels Pujols i li va assestar 2 punyalades al coll. L'home va ser detingut i està en espera de passar a disposició judicial si li podria imputar un delicte d'assassinat en grau de temptativa. Pel que fa a l'altre succés ocorregut ahir també en aquest nucli, la policia judicial de la Guàrdia Civil i Criminalística també investiguen les causes de la mort de la dona, una italiana de 45 anys resident a l'illa que va aparèixer morta al seu domicili. Fins que coneguin el resultat de l'autòpsia no volem fer cap tipus de declaració, estan treballant en diverses hipòtesis, que sigui un cas de violència de gènere però també que pugui ser la mort a causa d'haver consumit estupefaents o una autolesió.
Precisament en un acte avui a hora baixa Eivissa, la directora insular de l'Hospital Tiuses, Raquel Guasp, ha demanat prudència i que deixin fer feina als professionals.
Doncs segueix encara el cas obert, perquè encara no s'ha determinat si podem confirmar que és o no un cas de violència de gènere. Per tant, molta precaució, perquè fins que no s'hagin fet totes les investigacions, autòpsies, etc., i no puguem dir fehementment que si ho és o no ho és, que hem de ser molt, molt prudents.
Tot això quan delegació de govern contra la violència de gènere ha confirmat com a víctima masclista la dona de 83 anys morta a Màlaga divendres passat. Amb aquesta ja són més de 1.300 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles des que hi ha registres d'ençà de l'any 2003.
Les víctimes de violència masclista poden contactar amb el 016 i el 900-17-89-89. Són dos telèfons gratuïts que no deixen rastre en les factures sempre que s'esborrin del registre de telefonades. També amb l'112 i amb el 971-17-89-89. El servei d'atenció 24 hores de l'IB Dona.
Ha quedat vist per a sentència el judici contra l'expresident del Consell de Formentera, Jaume Ferrer. En la darrera sessió ha defensat la seva actuació de no executar un ordre del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que obligava a demolir uns locals comercials de Sant Ferran i construir unes rondes a Sant Francesc i Espujols.
Ferrer assegurar que els recursos que va presentar contra aquesta sentència de l'any 2009 tenien l'objectiu d'evitar greus perjudicis econòmics per a les arques públiques del Consell. L'expresident insular respost les preguntes del fiscal i la seva defensa i ha dit que mai va tenir la intenció de desobeir la resolució judicial. Són establiments comercials que es varen construir al solar de l'antiga casa pagesa de Cases Castellones, un bé d'interès cultural enderrocat l'any 2005. La fiscalia demana 2 anys d'inhabilitació i 5.400 euros de multa tant per a Jaume Ferrer com per a qui era conseller insular de territori en aquella època, Bartomeu Escandell.
I en plena de successos, la policia local de Palma continua cercant el conductor que la matinada de aquest dilluns ha fugit després de veure's implicat en un accident de trànsit en el qual ha mort un jove de 31 anys a Palma. En les properes hores es podria ser detingut.
A més, el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, està localitzat pels agents després que hagi demanat una ambulància des del barri del Molinar. Segons la informació facilitada pel SAMU, l'accident de trànsit, un xoc entre dos cotxes, ha tingut lloc minuts abans de la 1 de la matinada d'aquest dilluns a la rotonda del Fan cap a Merca Palma. A l'arribada, les assistències s'han trobat que l'altre vehicle implicat havia fugit, per la qual cosa s'ha mobilitzat la policia.
I 6 dies després de les plogudes de dimarts passat a Eivissa, negocis i particulars avaluen encara els danys causats per les inundacions. L'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha acordat avui mateix que demanarà la declaració de zona catastròfica, com ho ha fet Vila.
Se sol·licitarà a l'Estat perquè el Consell de Govern pugui aprovar una partida econòmica extraordinària per a les zones afectades del municipi, en aquest cas Puig d'en Valls, Jesús i Cala Llonga. De moment, el consistori avalua els danys de la tempesta i ara s'espera que els tècnics concloguin l'informe. D'altra banda, els pèrits de les assegurances ja estan passant pels negocis afectats. Joan Carlos Rosselló, regidor de Seguretat Ciutadana de Santa Eulària.
La declaració aquesta el que comporta són, en primer moment, ajudes econòmiques en els damnificats. Sobretot la gent que té algun negoci que no pot obrir o que ha fet malbé l'estructura qui s'ha de l'edifici, per dir alguna cosa, o que aquests autònoms que han perdut el vehicle que estava aparcat a algun pàrquing i que el vehicle és la ferramenta de feina.
El servei de grua d'Eivissa apunten que encara resten per retirar uns 500 vehicles afectats per la tempesta de dimarts passat. Hi ha cotxes en aparcaments i altres a la via pública perquè no troben lloc als tallers de la ciutat d'Animanau.
En Segundo és un dels centenars d'afectats a qui se'ls va inundar el cotxe a la tempesta de dimarts passat. Fa uns dies va fer reparar l'electrònica i avui li toca canviar la bateria.
Com iba el cotxe prendido, pues todo lo que es circuito eléctrico, todo me lo fastidió. Fue una ruina.
Els tallers assenyalen que mai s'ha d'intentar encendre un cotxe amb el motor inundat. Ens ho explica Younes Lamnoir, de Carproc.
Por ejemplo, si está un poco de agua tineo, podemos salvarlo. Si tiene mucho hasta la mitad o eso no podemos salvarlo.
Els serveis de grua no donen l'abast. Tenen unes 150 incidències cada dia, la majoria vehicles avariats per la tempesta. Estimen que encara resten per retirar 500 vehicles i que es trigarà unes 2 setmanes a recuperar la normalitat. Paco de la Cruz es gerent de Grúas Eivissa.
También hay una gran multitud de coches en los aparcamientos que no funcionan, no caminan, y hay que llevarlos a talleres, pero los talleres están saturados y no los recepcionan.
Molts tallers ja no accepten més casos i els vehicles han de quedar a la via pública. El sector ha demanat al Consell d'Eivissa que s'habiliti una campa provisional per dipositar els vehicles, però no és fàcil que estigui llest a temps.
Tot això quan l'alumnat de l'escola de Can Misses d'Eivissa ha pogut tornar avui a classe. Des de dimarts, el dia de les pluges, havien hagut de quedar a casa seva per mort dels desperfectes que la tempesta va ocasionar al centre.
Encara es continua fent feina per arreglar filtracions que no afecten les aules. Els infants, això sí, encara no poden accedir a les zones afectades. Neus Ripoll és la cap d'estudis del centre.
Hem d'arreglar un parell de coses del sostre, de goteres, que provocaven filtracions que podien ser perjudicials per l'infraestructura del centre. Estan molt localitzades. Són claraboies velles o terrasses que s'han anegat i ha filtrat l'aigua.
Són les 7 i 20.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. No et perdis el gran concert a la Fundació Miró dissabte 11 d'octubre amb la Camerata de France interpretant Schoenberg, Berio i l'estrena mundial del Zapatero Flamenco de Daniel Tosi. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els Consells Insulars de Menorca i Eivissa denuncien l'abandonament del Manco, quatre menors migrants, dos a cada illa, després d'arribar en avió a Mallorca. No es té constància de cap cas semblant.
En el cas de la Pitiusa Major, són dos menors del Magreb. La institució insular assegura que no és la primera vegada que passa. Pel que fa a Menorca, són un infant d'11 anys provenient del Marroc que, segons les investigacions, el pare hauria deixat després d'acompanyar-lo en avió. El segon cas és el d'un jove de 16 anys, senegalès, que es va presentar a la comissaria de la Policia Nacional de Mallorca.
Els dos menors han acabat sota la tutela del Consell de Menorca, que ha vist com en els darrers mesos augmentaven els seus menors tutelats. Dels 25 que actualment tenen, 11 són migrants.
A la reunió mantinguda avui amb el secretari d'Estat d'Infància i Joventut, la consellera insular de Benestar Social, Carmen Reynés, ha mostrat la seva preocupació per aquesta nova via d'accés de migrants.
Ha manifestat aquesta preocupació d'una altra via d'accés que ens han trobat darrerament a Menorca, que és per via aèria, que venen acompanyats d'algun familiar i que els deixen aquí, els abandonen.
Precisament avui el govern ha presentat al·legació en contra l'arribada dels primers tres menors migrants no acompanyats procedents de les Illes Canàries. Així ho ha assegurat la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, després de la reunió mantinguda amb el secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez. La consellera lamenta que el govern espanyol no preveu que l'arxipèlag quedi exclòs de la distribució de menors. Carme Moreno.
La conselleria ha presentat les al·legacions davant del Ministeri d'Infància i Joventut i ara està a l'espera de rebre una resposta. La consellera Fernández ha insistit que les illes no poden rebre més menors, ja que els diferents sistemes de protecció n'acullen 718 i dos de cada tres menors atesos són migrants.
Nosotros lo que hemos pedido ya es que no nos deriven más, porque incluso un menor, dos menores, en una situación tan complicada como la que tenemos, que cada día debemos atender a los menores que están llegando, que es que hay fines de semana que a lo mejor están llegando 15, 16 menores a una isla concreta y hay que darles una atención y una atención adecuada, la realidad es que no podemos atender a más menores.
Una visió ben diferent té el secretari d'Estat de Joventut de la trobada, Rubén Pérez, ha assegurat que la reunió ha estat profitosa i ha dit que Madrid té la mà estesa per fer front al drama migratori. Tot i la discrepància del govern de Marga Proens, Rubén Pérez diu que l'executiu autonòmic sempre els ha traslladat que complirà amb la legalitat.
El gobierno siempre nos ha trasladado que va a ser perfecto cumplidor de la legislación y en eso nos estamos encontrando con el conjunto de las administraciones. Todas las administraciones, independientemente del grado de protesta o el grado incluso de formulación de procesos judiciales están cumpliendo y están notificando las asignaciones.
Pérez ha dit que es tornarà a convocar una nova reunió sectorial de migracions, recordant que la darrera trobada no es va poder celebrar, ja que les Illes i les altres comunitats governades pel Partit Popular es varen plantar. També insistir que les diferents administracions de les Balears no hauran d'emprar recursos propis per atendre els menors migrants no acompanyats.
I el PI ha anunciat que presentarà dijous en el ple del Consell Insular una moció per reclamar un comissionat europeu per afrontar la crisi migratòria que viu Mallorca.
La formació defensa que la Unió Europea desplegui Frontex i que l'Estat multipliqui els esforços contra les màfies per aconseguir, diuen, una política migratòria real i efectiva. És el portaveu Antoni Sales.
Perquè és necessari afrontar els temes de migració des de la lògica, saber quines dades tenim, saber la situació i que la Unió Europea s'impliqui i a la vegada fa implicar l'Estat.
Formentera, que ha rebut prop del 40% del total de migrants arribats enguany a Balears, una quinzena de ciutadans de l'illa demanen precisament a la Creu Roja que els formi per poder atendre els migrants que hi arriben. Entre ells hi ha la ginecòloga Mayalen Saenz de Vicuña Salinas i la pediatra Elisabet Murt. En declaracions a IB3 Ràdio, Saenz de Vicuña lamenta que sigui la Guàrdia Civil la responsable d'encarregar-se del triatge dels migrants que es troben en una situació vulnerable.
Mucha gente viene con un montón de úlceras por estar tantas horas sentados en la misma posición porque no pueden moverse, porque están hacinados, y por el agua de mar, los vómitos y la orina y las heces, porque tienen que, al final, hacen, o sea, todo encima, agilizar y mejorar la asistencia, pues eso, a todo este tipo de cosas muy específicas de la travesía.
4 minuts per arribar a les 7:30. El debat de política general que comença demà al Parlament, la presidenta Marga Proens estarà marcat per l'enfrontament públic que manifesten tant el PP com Vox. De fet, Vox avança que farà un discurs d'oposició i en les declaracions que han fet avui, tant la seva portaveu com el del PP, s'ha evidenciat una vegada més el distanciament entre les dues formacions sòcies d'investidura. Per part de l'esquerra, poques expectatives sobre allò que pugui anunciar demà la presidenta Proens, Marta Puig. Alto.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha reclamat el compliment dels acords del pacte de pressupostos i ha tornat a carregar contra el Partit Popular pel que considera un bloqueig a la tramitació de la seva proposta de llei que vol garantir la vehicularitat del castellà a l'educació. Cañadas també acusa els populars de contradir-se i precipitar-se.
Si nosotros, para el señor Sagreras, del Partido Popular, somos un socio fiable, poco fiable, imagínese lo que pienso yo de ellos, que te dicen una cosa y la contraria el mismo día. Ya veremos luego lo que dicen los ciudadanos cuando tengamos que votar cuando ellos quieran.
El portaveu dels populars, Sebastià Sagreras, per part seva, assegura que Proens defensarà la gestió del seu govern aquests 2 anys i acusa Cañadas d'encetar la campanya electoral.
No mos preocupa aquesta hostilitat que apareix, que va intensificant-se, senyora Cañadas, sobretot les darreres setmanes. Nosaltres la volem atribuir sempre des d'aquesta tranquil·litat que veig que tenim, a la suposició que té la senyora Cañadas, de que els seus de Madrid li deuen dir que comencen a goitar unes eleccions.
A l'altra banda de l'hemicicle, tant el Partit Socialista com Més per Mallorca esperen poc, diuen, del discurs de Proens. Creuen que no tractarà els principals problemes que preocupen la gent, com la manca de l'habitatge o la saturació turística. Són els socialistes Iago Negueruela i l'ecosobiranista Lluís Apesteguía.
Malauradament, la nostra previsió és que la presidenta mos parlarà molt de Pedro Sánchez, mos parlarà molt d'immigració, mos parlarà d'ocupació, no, de tots aquests temes que l'extrema dreta ha anat imposant a l'agenda política conservadora d'aquest país i molt poc dels problemes reals.
La presidenta tindrà l'oportunitat o d'hablar de los servicios públicos que ella gestiona o de hablar en materia de turismo, en materia de vivienda, de los principales temas que ella gestiona, o si lo que hará será contraponer al gobierno de España intentando un proceso de asemejarse a Ayuso.
Tant l'un com l'altre resten credibilitat a allò que pugui dir aquest dimarts la presidenta Proens. Recorden que el 2024 va anunciar una pujada de l'impost de turisme sostenible i del cànon de l'aigua als grans consumidors, dues propostes que no s'han fet realitat.
Un debat que es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio, IB3 Televisió i també a través de la plataforma digital ib3.org.
Una vegada que conclogui el discurs de la presidenta del govern, Marga Proens, el programa El Dia i Ara Anam oferiran una edició especial amb l'anàlisi i les valoracions de la societat civil sobre els principals continguts de la intervenció. Dimecres, la segona jornada del debat de política general començarà a les 9 del matí amb les intervencions de tots els grups parlamentaris.
Així, demà el debat començarà a les 10:30. El Parlament ho farà amb el discurs de la presidenta del govern, Marga Proens. El programa El Dia i Ara Anam d'IB3 Televisió oferiran a partir de les 12 aquesta edició especial amb anàlisi i valoracions de la societat civil i també dels principals continguts de la intervenció de la presidenta. També podrem escoltar a partir de dimecres totes les intervencions dels grups parlamentaris al Parlament.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Els darrers activistes espanyols de la flotilla Global Sumud, que encara estaven detinguts a Israel, viatgen ja cap a Espanya després de fer escala a Grècia, tots excepte la mallorquina Reyes Rigo.
L'única que roman detinguda a Israel és la veïnada de Son Espanyolet, Palma Reyes Rigo, acusada de mossegar una funcionària de la presó durant una revisió mèdica. Segons la policia, ara és en una comissaria on serà interrogada. Ho ha denunciat la familiar d'una dels activistes, Carlota Oliver.
Un miembro de la flotilla, Reyes Rigo, está retenida en Israel y no se le deja volver. Hago una denuncia pública para que se muevan los ministerios, todas las instituciones españolas, para conseguir que Reyes vuelva ya a casa.
Es preveu que hi quedi retinguda fins dimecres.
Mentrestant, Israel continua bombardejant Gaza en plenes negociacions a Egipte per implementar el pla de pau de Donald Trump.
Això quan demà es compleixen 2 anys del conflicte, que ja deixa més de 67.000 palestins morts, i quan el Congrés votarà l'embargament d'armes a Israel. Podem encara no ha revelat el sentit dels seus vots.
Formentera investiga si la mort d'una dona i Espujols és un cas de violència de gènere.
La seva parella ha estat detinguda i s'espera ara l'autòpsia. Sí que s'ha confirmat com a cas de violència masclista, l'apunyalament d'ahir d'una jove en mans de la seva exparella, també detinguda a Formentera.
En un acte avui a Baixa Eivissa, la directora insular a les Pitiuses, Raquel Guasp, ha demanat prudència i que deixin fer feina als professionals.
Doncs segueix encara el cas obert, perquè encara no s'ha determinat si podem confirmar que és o no un cas de violència de gènere. Per tant, molta precaució, perquè fins que no s'hagin fet totes les investigacions, autòpsies, etc., i no puguem dir fehementment que si ho és o no ho és, que hem de ser molt, molt prudents.
Els consells insulars de Menorca i Eivissa denuncien l'abandonament de 4 menors migrants després d'arribar en avió.
La consellera de Benestar Social de Menorca, Carmen Reynés, ha mostrat la seva preocupació en una reunió amb el secretari d'Estat d'Infància i Joventut per aquesta nova via d'accés de migrants.
Ha manifestat aquesta preocupació d'una altra via d'accés que ens han trobat darrerament a Menorca, que és per via aèria, que venen acompanyats de algun familiar i que els deixen aquí, els abandonen.
I atents si heu de volar, perquè el sindicat USO ha convocat concentracions per demà migdia a l'aeroport de Palma, Mahó, i a 5 aeròdroms més de la península per reclamar la jubilació anticipada per als treballadors de terra.
Asseguren que els empleats de handling fan una feina feixuga, perillosa, d'alt risc i que compleix tots els requisits per aplicar coeficients reductors en l'edat de jubilació. És Isabel Rubio, la vicesecretària d'USO Sector Aeri.
En el handling estamos sometidos a circunstancias en el trabajo que producen múltiples lesiones, lesiones permanentes e incapacidades temporales continuamente. Estamos expuestos a humos, trabajamos con diferentes temperaturas. Además de eso, es un trabajo de carga, todo el día cargamos.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
El Sant Jordi i el Constància jugaran contra un equip de primera divisió, la primera eliminatòria de la Copa del Rei, Marta.
El Sant Jordi, de categoria regional, jugarà contra l'Osasuna i el Constància, de tercera divisió, contra el Girona. El Sant Jordi viurà així un moment històric, enfrontant-se per primera vegada un equip de la màxima categoria del futbol espanyol. Sentim el davanter Pedro Rodríguez.
Sí, bueno, quan hem celebrat que no mos tocava el Mallorca, perquè vulguis o no, som de la mateixa illa i sempre ha d'haver un representant de la illa i no pot haver que s'enfrentin tots de la mateixa illa per quedar un eliminat, això queda un poc feix i, bueno, hem celebrat l'Osasuna perquè era el que més importància li donàvem a l'hora d'enfrontar-nos i estic molt il·lusionat i a disfrutar-ho.
Com sentíem, el Sant Jordi li podria haver tocat el Mallorca, que jugarà finalment contra l'Atlètic Sant Just, equip català de primera regional. Sentim Nacho, jugador del Sant Just.
Estamos muy contentos, la verdad, sabiendo que va a venir aquí a Sant Just un campeón de la Copa. Y nada, lo afrontaremos, como te dije antes, con muchísimas ganas y le vamos a intentar poner las cosas lo más difícil posible.
A més, el sorteig ha volgut que el Constància també s'enfronti a un primera divisió i jugarà, com deien, contra el Girona. Guillem Llaneres és l'entrenador de l'equip inquer.
Ho han rebut amb il·lusió, amb ganes i amb moltes ganes, sobretot, de poder plantejar un partit on les complicances fan el màxim possible a un equip que, evidentment, és un equip malament que tingui una trajectòria, una dinàmica no positiva, és un molt bon equip que m'ho posarà molt, molt, molt complicat a nosaltres.
Pel que fa als representants balears de segona federació, a l'Atlètic Balears li ha tocat el Nàstic de Tarragona, de primera federació, i el Poblense rebrà el Sabadell, també de primera ref. I l'U d'Eivissa jugarà contra el Quintanar del Rei, equip de segona federació i de la mateixa província i categoria que el darrer rival de l'Eivissa d'aquesta competició, el Conquense, el passat curs. Els blaucels no superen aquesta primera ronda des del 2022, quan van eliminar el Palència Cristo Atlético. Sentim l'entrenador de l'UD, Paco Jiménez.
Sabemos que va a ser un partido complicado, un partido donde ellos pues van a hacer valer su condición de local, con su gente. Es una competición muy ilusionante para todos, y sobre todo también para nosotros, porque bueno, llevamos cayendo en primera ronda demasiado tiempo, 3 años seguidos, y bueno, y nos gustaría hacer un papel muy digno en nuestra Copa, regalarle a ser posible unos buenos partidos en casa a nuestra afición también.
Aquesta primera eliminatòria de Copa es disputarà els dies 28, 29 i 30 d'octubre. I a la Lliga, el Mallorca acaba la jornada 8 com a coer de primera divisió després de la derrota de dissabte a Sant Mamés. L'equip de Jago Barrasate arriba a l'aturada de seleccions amb només 5 punts i ja està superat pel Girona, que aquest cap de setmana ha aconseguit la primera victòria, 2-1, contra el València. Queden en posicions de descens Mallorca, Real Societat i Girona. I a la part alta, canvi de líder. El Real Madrid torna a situar-se primer. El Barça, el segon, després de perdre ahir 4-1 al camp precisament del pròxim rival del Mallorca, el Sevilla. Els andalusos rebran els vermells el dissabte dia d'avui i ho faran en un gran moment de forma. El Mallorca, que avui ha descansat, i serà demà quan tornarà als entrenaments sense els internacionals que viatgen amb les seves seleccions, Muricy amb Kosovo, Mojica amb Colòmbia i Bergström amb Finlàndia. A més, Jan Virgili jugarà demà amb Espanya als vuitens de final del Mundial Sub-20. Els espanyols s'enfrontaran a les 9:30 del vespre a Ucraïna. Tot això mentre que avui la selecció espanyola absoluta de futbol ja s'ha concentrat a les Rozas per seguir disputant el seu camí cap al Mundial de l'any que ve. Les principals novetats d'aquesta concentració són els matalassers Pablo Barrios i Marcos Llorente. També la tornada del davanter Borja Iglesias per la baixa de Lamine Yamal. El combinat nacional s'enfrontarà dissabte a Geòrgia i dimarts a Bulgària per continuar invictes al classificatori. Més futbol. A la segona federació femenina, derrota del Balears per 3-1 a Tenerife. I a la segona federació masculina, victòria de l'Atlètic Balears per 1-0 a la Societat Esportiva Eivissa, amb gol de Jaume Tovar, que ja en suma 6 aquesta temporada. Els blanc i blaus s'emporten el derbi balear del cap de setmana i ja són co-líders del grup. També aquest cap de setmana, victòria del Poblense, 1-0 contra el Sant Andreu, derrota del Porreres, 2-1 a Terrassa, i dissabte va perdre l'Andratx, 2-1 al camp del Reus. En bàsquet, Delfí Bui Palma va guanyar el primer derbi de primera FEB. L'equip de Pablo Cano es va imposar per un ajustat 70-71 a la pista de l'Èstia Menorca. Sentim l'entrenador del Fibui.
La verdad que estoy muy orgulloso del esfuerzo que hizo mi equipo. Mis jugadores dieron el extra y lo más importante que lo dieron de forma colectiva. Tengo recuerdos ahora muy, muy fuertes de acciones defensivas de mucha colectividad donde se ayudaron entre ellos.
I també en bàsquet, Sergi Llull continua fent història. El menorquí es va convertir ahir en el sisè jugador a arribar a les 2.000 assistències a la Lliga ACB. El base de Mahó va contribuir a la victòria del Real Madrid amb 10 punts i 3 passades de cistella en només 20 minuts. Llull es troba a 32 assistències d'assolir la cinquena plaça en aquest rànquing històric. En tenis, Jaume Munà s'enfrontarà a Novak Djokovic als vuitens de final del Masters 1000 de Xangai. El jugador de Santanyí arriba a aquesta ronda després de guanyar per 2-16-1 el japonès Nishioka. Munà i Djokovic només s'han enfrontat una vegada. Va ser el 2018 a Roland Garros amb triomf del Serbi. El partit serà demà a les 12:30 del migdia. En pàdel, Gemma Triall i Delphi Brea han aconseguit el nou títol de la temporada després de proclamar-se campiones del Premier Padel de Rotterdam. Triall i Brea, actuals número 1 del món, varen superar en 3 sets les seves grans rivals al rànquing, Ari Sánchez i Paula Santamaría, en una final molt disputada. I acabam amb motociclisme i amb un nom propi, el d'Izan Guevara, que ha viscut el Gran Premi d'Indonèsia el seu millor resultat com a pilot de Moto2. El mallorquí va travessar la meta tercer, però la desqualificació d'un rival li va permetre guanyar una plaça i pujar al podi com a segon. Sentim Izan.
La gente confiaba en mí anteriormente y Yamaha, Blue Club Premier Yamaha, me dio esa opción, me dio esa mano para poder estar aquí. Le debo mucho al equipo, ha sido un trabajo duro durante toda la temporada.
I a MotoGP, Joan Mir va caure quan lluitava per una plaça al top 5 i només va poder completar dues voltes abans d'abandonar la cursa.
Gràcies, Marta. 20 minuts per arribar a les 8.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 41 minuts avui ha començat el període per vacunar 28.000 infants de la grip a l'escola. La campanya està dirigida als alumnes nascuts els anys 2020, 2021 i 2022.
Després de la prova pilot del curs passat, enguany, aquesta vacunació de la grip s'estén a tots els alumnes de 3, 4 i 5 anys de tots els centres educatius de les Balears, públics, privats i concertats. Ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
Vacunarlos es protegerlos a ellos mismos de enfermedades que pueden ser luego muy graves y también es proteger a las personas que tienen alrededor.
Es vacunen només aquells infants que tinguin consentiment dels seus pares o tutors.
I el president del Govern Central, Pedro Sánchez, ha remès una carta de 4 comunitats autònomes, entre les quals les Balears, per exigir-los que garanteixin el dret a l'avortament de les dones en la sanitat pública. Insta aquestes comunitats a posar en marxa el registre d'objectors de consciència, com marca la llei.
La missiva també ha estat remès a Astúries, Aragó i Madrid i adverteix als caps dels executius que si d'aquí a 3 mesos no han creat el registre d'objectors de consciència, s'activaran els mecanismes legals oportuns per exigir-ne el compliment. La creació d'aquest registre és obligatòria segons la darrera llei per garantir la interrupció voluntària de l'embaràs.
Salut contesta que les Balears garanteixen l'assistència a les dones que volen avortar i que compleixen amb la llei.
La consellera de Salut, Manuela García, afirma que el govern està elaborant el decret que en farà possible el registre, però encara queda tot un procés burocràtic que està endarrerint el procediment. Així i tot, confia tenir-ho enllestit en els 3 mesos de termini que ha donat el govern central.
Aquí, en Baleares, está absolutamente garantizado en todos y cada uno de los centros de sanitarios públicos. No hemos modificado ningún protocolo y, por lo tanto, está garantizado en todos los centros públicos de Baleares, que es lo que se busca.
El sindicat USO ha convocat concentració per demà a migdia a l'aeroport de Palma, Mahó i el 5 aeròdrom més de la península per reclamar la jubilació anticipada per als treballadors del Servei d'Assistència a Terra, coneguts com a handling. Asseguren que aquests empleats fan un treball feixuc, perillós i d'alt risc i que compleix tots els requisits per aplicar coeficients reductors en l'edat de jubilació.
A l'aeroport de Mahó la concentració començarà a les 11:30, mentre que Palma ho farà mitja hora després, a les 12. Els treballadors adverteixen que suporten càrregues físiques físiques pesades i repetitives, així com torns rotatius amb jornades fraccionades que afecten el seu descans, la salut mental i la conciliació familiar, entre d'altres qüestions. Per aquest motiu, exigeixen al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que els treballadors dels handling siguin inclosos al llistat d'activitats amb coeficients reductors. Rosendo Arenaga, d'Uso Balears, denuncia la inhalació de gasos tòxics procedents del querosè dels avions.
Todo lo que es el motor es una bocanada de gas, de aire maloliente que se te queda en la garganta, que luego la ropa te apesta, cuando llegas a tu casa apesta la ropa, la garganta te queda un amargor todo el turno de trabajo.
I la nova presidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms de Balears s'ha compromès a fer feina per aconseguir més facilitats per a la contractació, manco burocràcia i per fomentar la cultura de l'emprenedoria des de les escoles. Aina Morales.
Aquestes serien, segons Magda Comas, algunes de les claus per a mantenir el teixit de petites empreses que sostenen l'economia balear. La flamant presidenta d'ATA també està preocupada per la manca de relleu generacional a negocis que són viables però que necessiten autònoms al capdavant.
És un repte que assumes, que molta il·lusió, molta responsabilitat també, convicció, perquè darrere cada autònom no només hi ha activitat econòmica, hi ha resiliència, empleo i innovació, perquè ningú autònom se quedi sense poder consolidar l'empresa. I també ens agradaria incrementar el número d'emprenedors i sobretot aquestes empreses tradicionals de tercera, quarta i quinta generació que puguin tenir també relevo. És molt important aquest relevo generacional.
A l'acte de presentació de la seva junta directiva, com has estat acompanyada pel president de l'Associació Estatal d'Autònoms, Lorenzo Amor ha assegurat que la situació dels autònoms està empitjorant.
La situació per a la immensa majoria dels autònoms és peor que l'any passat. El clima d'inestabilitat, la falta d'inversió, està passant factura a los autònoms. Lo he dicho antes, los autònoms trabajan de media 47 horas a la semana. Entonces, decirle, la mayoría de las bajas que tienen los autónomos son por riesgos psicosociales.
Tant Comas com Amor han lloat la quota zero que ha impulsat el govern de Marga Proens, present a l'acte.
Las Illes Balears lideramos el crecimiento de autónomos a nivel nacional en el primer semestre con un aumento de un 7,5%. Y unas cifras que no son casuales y que yo quiero pensar que hemos contribuido a ello desde las políticas públicas y desde las políticas autonómicas que hemos puesto en marcha estos dos años.
Ja ha començat la campanya de reserves per als viatges de l'Incerts. Els usuaris feien cua a les agències per optar les quatre destinacions disponibles, dues de cultura a Guadalajara i Pineda de Mar i dues més de Costa, Magaluf i Serenal a Mallorca. Una convocatòria que té enguany Ramiro López, algunes novetats destacades.
Una de les novetats dels viatges de l'Imserso d'enguany és que es dona l'opció als usuaris de viatjar amb les seves mascotes. Això sí, l'opció només està disponible a les destinacions de costa per mascotes d'un màxim de 10 quilos i l'usuari s'haurà de fer càrrec del sobrecost. Escoltem Helena Enrich, cap de vendes de Viatges Magón.
És un servei que es pagarà directament a l'hotel i el càrrec extra de l'avió també es paga a l'aeroport.
Per a molts, els seus cans són la seva família i celebren que es doni aquesta opció.
No és un cas per nosaltres. Es una fiesta.
Es que lo más bonito, podértelas llevar y no dejarlas siempre o bien con tu hija o bien con alguien.
Los perritos pasan pena, digamos, fuera de su mamá o de su papá. Hay muchísima gente que tiene un perrito y que le gustaría pues, también que disfrute con ellos.
Sí, si yo tingués un bon prisioló, pues me lo enduría.
A la pràctica, però, no ho tindran fàcil. Des de Menorca només hi ha quatre sortides, dues de modalitat de costa a Mallorca. Dels 12 hotels disponibles, només 4 permeten mascotes. Dos han confirmat que aquest règim d'allotjament no serà compatible amb l'Incerso, i els altres dos ho estan estudiant. Si l'usuari ve a Menorca, encara ho té pitjor. Els dos hotels del programa no accepten mascotes. Escoltem de nou a Helena Enrich.
No han tingut cap petició de cap persona que vulgui viatjar amb mascota, però quan ens hi trobem ja veurem el nou sistema com funciona.
Enguany també, per afavorir que més gent diferent pugui optar-hi, cada viatge addicional que no sigui el primer tindrà un sobrecost de 100 euros.
I el Congrés Anual d'Aptar reuneix aquest dia més de 300 professionals del sector turístic britànic a Magaluf, una trobada que Calvià vol aprofitar per situar-se en el mapa com a destinació transformadora.
L'acte oficial ha començat avui a Eurobaixa. Calvià vol aprofitar aquest congrés per mostrar el canvi de model. De fet, el turista britànic valora l'esforç de la destinació en pro de la qualitat. Una destinació tan arrelada per al turista britànic com es Calvià i, en concret, Magaluf. Són tres dels periodistes britànics que han arribat a Mallorca. Són Beth Ferris, de Business Traveler Magazine, Robin Murray, de Travel Weekly, i Lisa Minot, del diari Tassan.
Aquesta és una manera fantàstica de passar el matí. Tota la setmana estarà bé.
The food here is exceptional, the hospitality.
El menjar és fantàstic, l'hospitalitat, el ventall d'activitats per a totes les edats, dels més joves a les generacions més grans. Vull dir, les raons són infinites.
The reasons are endless, really.
I think is important, but also working out a way that
els turistes britànics han de poder coexistir amb els residents i fer que funcioni de manera responsable.
I després d'analitzar les dades del Ministeri d'Habitatge sobre l'oferta de lloguer turístic il·legal, el Consell de Mallorca assegura que només un 1% dels més de 1.300 anuncis de lloguer vacacional assenyalats són il·legals, segons la normativa turística. Ho diu José Marcial Rodríguez, conseller de Turisme al Consell de Mallorca.
Desde la perspectiva de legalidad turística, para nosotros casi todos son legales. A partir de aquí nos pondremos en contacto a través de nuestro gobierno balear con el ministerio para seguir profundizando en ciertas informaciones que aparecen en ese listado que no nos cuadra o no nos encaja con nuestra valoración turística.
Mentre el PSIC demana que es tanquin els prop de 700 allotjaments il·legals detectats a la plataforma Airbnb i es posin sancions, un doblers que afirmen es podrien destinar a la construcció d'uns 300 habitatges de protecció pública.
Una mesura que han registrat el Consell de Mallorca i que consideren que ajudaria alguns ciutadans de Palma, ja que es podrien aconseguir 55 milions d'euros per fer habitatge públic. Xisco Ducros és el portaveu socialista cort.
Nosotros lo que planteamos desde el Partido Socialista es que con estas multas, estamos hablando de unas multas que llegarían a los 55 millones de euros, ese dinero que se recaude por parte de la Administración se destine precisamente a la construcción de vivienda pública. Vivienda pública que en este caso supondrían unas 300 viviendas y si conseguimos también la recuperación de estos 700 inmuebles que ahora se están destinando de manera ilegal al alquiler turístico, tendríamos 1.000 viviendas.
I després de la mobilització ciutadana i una recollida de firmes dels veïnats, l'Ajuntament de Lleó ha tornat enrere i, finalment, els nous aparcaments que s'havien creat de zona blava a la part baixa del carrer d'Esramal i la part baixa del carrer Miguel de Cervantes seran gratuïts. Ho explica la regidora de Mobilitat, Maria Antònia Pons.
Se fa fins que hi hagi la nova bossa creada d'esparking de la taulera, l'ampliació d'esparking de la taulera.
Per poder-hi estacionar de manera gratuïta s'haurà de posar un tiquet de la màquina especial per a residents.
Fins la setmana que ve no funcionarà, mentrestant no es posaran multes. A l'aparcament del carrer del Comerç també s'ha ampliat la zona blava i en aquest cas els residents hauran de seguir pagant. Les tarifes del servei han pujat, sobretot els que ho notaran són els visitants i turistes, mentre que els residents per la zona blava seguiran pagant pràcticament el mateix que ho fan fins ara.
Són les 7:51 minuts, repassant més notícies de l'àmbit estatal i internacional en format més breu. La defensa de Begoña Gómez demana al jutge Juan Carlos Peinado que s'informi sobre anteriors assistents d'altres parelles de presidents del govern.
La dona del president de Pedro Sánchez no ha acudit avui a la citació del jutge Peinado, que la investiga per delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació, intrusisme professional i apropiació indeguda. Javier Pérez Roldán és el missè de l'acusació particular que representa l'associació d'extrema dreta ACOIR.
Las únicas valoraciones que hacemos es que, sinceramente, el gobierno pues está buscando disculpas para no hablar de lo que se tiene que hablar. Y es que tiene miedo a los informes de la UCO, tiene miedo a los jueces, tiene miedo al jurado, bueno, y tiene miedo al final a la verdad.
El Suprem ha citat José Luis Ábalos i el seu assessor, Coldo García, després del darrer informe de l'UCO, de la Guàrdia Civil, que ha detectat desemborsaments de més de 95.000 euros que provendrien d'ingressos no declarats. Concretament, l'exministre hi està convocat per dia 15 d'octubre i García hi hauria de compareixer l'endemà, dia 16.
En la interlocutòria, el magistrat Leopoldo Puente considera que l'informe aprofundeix en els indicis de criminalitat que ja constaven en el procediment respecte d'Ábalos i Coldo García. Apunta comentar, a més, que tots dos podrien haver mantingut entre ells mètodes no transparents de comunicació dels seus respectius patrimonis, rebent ingressos irregulars de procedència desconeguda i que podrien ser fruit de la comissió dels greus delictes penals que els atribueixen.
La Fiscalia Superior d'Andalusia ha obert diligències a causa de la denúncia presentada per l'associació El Defensor del Pacient sobre els errors en el programa de cribratge de càncer de mama en aquesta comunitat durant els darrers 5 anys.
Mentre Facua exigeix la dimissió de la consellera andalusa de Salut, ja ha posat en marxa una plataforma d'afectades per la negligència del sistema andalús de salut en la comunicació dels resultats de les mamografies, que en alguns casos es va atorbar fins a 2 anys. Segons el portaveu de Facua, les disculpes del govern de Moreno Bonilla, després de donar fins a 4 versions diferents, ja no tenen sentit.
La sinceridad en las disculpas no nos la podemos creer después de haber mentido a la ciudadanía, mentido a los usuarios del sistema sanitario público, pero en cualquier caso nos preguntamos, disculpas por qué, si según el presidente Moreno Bonilla no han cometido ningún error.
Era Rubén Sánchez, el portaveu de Facua, i la Junta d'Andalusia, de fet, ha reconegut que hi ha unes 2.000 dones amb les proves de càncer de mama dubtoses i va anunciar que contactarà amb elles de forma individual.
I Extremadura ha acomiadat ja avui Guillermo Fernández Vara, l'expresident de la Junta i històric dirigent socialista que va morir ahir als 66 anys.
La localitat d'Olivenza, on va néixer el polític, ha acollit al matí un funeral íntim oficiat per l'arcabisbe de Mérida, Badajoz, i al qual ha assistit el president espanyol Pedro Sánchez.
Fue un líder político que supo entender que el fortalecimiento de los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública y también la transformación ecológica y la transformación digital podían convertir a Extremadura en una tierra de oportunidades.
I en plana internacional, Emmanuel Macron dona una segona oportunitat al primer ministre Sebastián Lecornu fins al proper dimecres, hora baixa, per intentar negociar una plataforma d'acció. Macron intenta rebaixar la crisi política a França després de la seva dimissió sobtada de Lecornu.
Fa un mes que el primer ministre va assumir el càrrec i ahir mateix conformava el seu gabinet. Amb només 27 dies al capdavant del govern, és el quart primer ministre que ha estat a punt de perdre Macron en manco de 2 anys.
Falten 5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Moment per fer un cop d'ull a les propostes culturals per aquesta setmana i començar amb Toni per demà, per dimarts.
El Paraíso Beach d'Alcúdia, des de les 7:30, Nacho Vegas amb la seva inseparable Marcela Ceraolo, amb músiques pròpies i apropiades, amb tot funk, bossa i acoustic house. I ja divendres, perquè es gremi, i per això sona aquest tema de fons, teniu la festa indi.
I encara divendres... Divendres BB arriba per sorpresa una mini gira per Espanya per celebrar els 20 anys del seu primer èxit, Pa Fuera Telaranyes.
Una gira internacional que inclou Mèxic, l'Argentina, Xile, l'Uruguai i els Estats Units, Puerto Rico també, i per sort Palma, l'Auditorium, a partir de les 9 del vespre, segur que no farà falta aquest mític i, per desgràcia, encara vigent, Malo i dissabte... Perquè arriben aquests que sonen de fons, una de les bandes del moment, el panorama de música independent. Serà al Tui Teatre a partir de les 9 del vespre i és un concert que forma part del seu Hotel Tour per enguany. Són madrilenys, Carolina de Juan, amb la seva inconfusible veu, i amb ella Paco López, Ekaine Lorza i en David, que a banda dels instruments presenten un joc de veus fascinants. Segurament el plat fort de la setmana fa un disco per any pràcticament i enguany presenten Hotel Morgan, un nou àlbum que ja és una realitat després d'emmancar-se en un llarg i fructífer viatge per a carretera fins a Noruega. Nou joc de melodies que desprenen màgia i segueixen avançant en la seva carrera, i encara una més per dissabte, perquè si vos agrada el jazz és imprescindible. Serà la 18a edició del Jazz Voyeur Festival, que sempre du grans estrelles del firmament jazzístic. Dissabte hi arriba l'actuació d'un dels grans, de Fred Hirsch, que sentim de fons amb el seu espectacle Silent Listening.
Hoy todo está tan bien que nada puede estropear las cosas que te dije ayer no son.
I ja són a la venda les entrades per a la nova gira d'Ivan Ferreiro, una oportunitat única per reviure en directe tota la trajectòria d'un artista que ha sabut marcar diverses generacions en la seva música. Aquest tour especial recull els moments més intensos de la seva carrera, des dels primers passos fins als èxits més recents, amb un repertori pensat per emocionar tant els seguidors veterans com els que s'hi acosten per primera vegada.
El fil conductor de la gira és Hoy por ayer, un tema molt significatiu que en el seu moment va aparèixer com a cara B d'un single de Los Piratas, el grup de sempre de l'artista, i amb que els anys ha esdevingut un himne carregat de nostàlgia i veritat. Ara, aquesta cançó pren un nou protagonisme i simbolitza el viatge entre el passat i el present que es vol transmetre a cada concert. La gira passarà per ciutats com Madrid, Barcelona, València, Bilbao i Sevilla, amb més dates encara per confirmar. No deixis passar l'oportunitat de viure en directe un espectacle que promet ser històric.
Amb Ivan Ferreiro i arribam a les 8 del vespre. Hem arribat a les 8, moment per resumir els temes més destacats d'aquesta jornada, que passa per la darrera hora dels activistes espanyols de la flotilla Global Summit, que encara estaven detenguts a Israel, viatgen ja cap a Espanya després de fer escala a Grècia, tots excepte la mallorquina Reyes Rigo. Neus López.
Sí, l'única que roman detinguda a Israel és la veïnada de son espanyoleta, Palma, Reyes Rigo, acusada de mossegar una funcionària de la presó durant una revisió mèdica. Segons la policia, ara és una comissaria on serà interrogada. Ho ha denunciat la família d'un dels activistes, és Carlota Oliver.
Un membre de la flotilla, Reyes Rigo, està retenida en Israel i no se le deja volver. Hago una denuncia pública para que se muevan los ministerios, todas las instituciones españolas, para conseguir que Reyes vuelva ya a casa.
Es preveu que Reyes Rigo quedi retinguda fins dimecres.
Mentrestant, Israel continua bombardejant Gaza en plenes negociacions a Egipte per implementar el pla de pau de Donald Trump.
Això quan demà es compleixen 2 anys del conflicte que ja ha deixat més de 67.000 palestins morts i quan el Congrés votarà l'embargament d'armes a Israel. Podem encara no ha revelat el sentit dels seus vots.
I avui, hora baixa, 8 persones han resultat ferides lleus a l'estació intermodal de Palma a causa de la frenada d'un autobús del TIP.
7 dels afectats han estat traslladats a diversos hospitals després de ser atesos en un primer moment per 3 ambulàncies, segons el SAMU 061.
Al Consell Insulars de Menorca i Eivissa denuncien l'abandonament de 4 menors migrants després d'arribar en avió.
La consellera de Benestar Social de Menorca, Carmen Reynés, ha mostrat la seva preocupació en una reunió amb el secretari d'Estat, Infància i Joventut per aquesta nova via d'accés de migrants.
Ha manifestat aquesta preocupació d'una altra via d'accés que ens han trobat darrerament a Menorca, que és per via aèria, que venen acompanyats de algun familiar i que els deixen aquí, els abandonen.
I encara a Menorca, l'EO, la mobilització ciutadana i una recollida de firmes dels veïnats han fet efecte.
Sí, l'Ajuntament ha tornat enrere i finalment els nous aparcaments que s'havien creat de zona blava a la part baixa del carrer del Ramal i la part baixa del carrer Miguel de Cervantes seran gratuïts pels residents. Maria Antònia Pons, regidora de Mobilitat i Seguretat de l'EO.
Se fa fins que hi hagi la nova bossa creada d'esparking de la taulera, l'ampliació d'esparking de la taulera.
I el debat de política general començarà demà al matí al Parlament a les 10:30. Ho farà amb el discurs de la presidenta del govern, Marga Proens.
I es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio i estarà marcat per l'enfrontament públic que manifesten tant el PP com Vox, que ja ha avançat que farà un discurs d'oposició, mentre l'Esquerra té poques expectatives sobre el que pugui anunciar Proens. Ho explica la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, i també el portaveu dels socialistes, Iago Negueruela.
Si nosotros, para el señor Sagreras, de Partido Popular, somos un socio fiable, poco fiable, imagínese lo que pienso yo de ellos, que te dicen una cosa y la contraria el mismo día. Ya veremos luego lo que dicen los ciudadanos cuando tengamos que votar cuando ellos quieran.
La presidenta tendrá oportunidad o de hablar de los servicios públicos que ella gestiona, o de hablar en materia de turismo, en materia de vivienda, de los principales temas que ella gestiona, o si lo que hará será contraponer al gobierno de España intentando un proceso de asemejarse a Ayuso.
I Emmanuel Macron dona una segona oportunitat al primer ministre, Sebastián Lecornu, li dona fins dimecres hora baixa per intentar negociar una plataforma d'acció. Macron